Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, canviar el caràcter amb la doctora Rosa Casafont. Canviar, aquesta és la qüestió que ens amoïna quan les coses no van bé perquè nosaltres no sabem com entomar-les, perquè sempre, per exemple, ens ha mancat valor, perquè ens domina la ira massa aviat, perquè la por ens tenalla, o simplement perquè estem de mal humor. I voldríem canviar i no sabem com fer-ho. La metge i neurocientífica que avui ens acompanya, Rosa Casafont, ha creat el mètode TABIT basat en l'autoconeixement de la nostra ment, del nostre cervell, amb la intenció de saber extreure'n el màxim potencial. TABIT va ser un metge àrab de gran fama, definit com a savi, va ser qui va descobrir l'estrella TABIT a la constel·lació d'Orió i diu la doctora Casafont que aquesta estrella s'assenyala com la que resisteix. L'autoconeixement que pretén el mètode TABIT assegura que ens orienta cap al canvi o cap al reforç de pensaments, sentiments i comportaments més adaptatius per, després, definir i aplicar eines i procediments que ens faciliten la presa de decisions i el benestar personal i de relació. I no només això, continua, perquè conèixer-nos des d'un punt de vista anatòmico-estructural i neurobiològic, conèixer el nostre estil de pensament i enfocament emocional i descobrir capacitats que ens són pròpies, ens ofereix la possibilitat d'identificar-nos i empoderar-nos per ser protagonistes a l'art de transformar la ment. Avui, Rosa Casafont, presentant Viaje a tu cerebro, el arte de transformar tu mente, el llibre que avui tenim de capçalera i que ens servirà per parlar no només del mètode TABIT, sinó de fins a quin punt podem transformar el caràcter. El caràcter és rígid, el caràcter no el podem canviar, com se'ns ha dit tradicionalment, fins a quin punt podem ser una versió millorada de nosaltres mateixos. Avui a l'ofici de viure.
Osho. Trobaràs significat a la vida si el crees.
Hola, sóc la Carme Trinidad, llicenciada en psicologia, membre de la Càtedra de Neuroeducació, docent universitària i formadora. El tema d'avui, canviem el caràcter, suggereix moltes preguntes. Potser la primera és si el nostre caràcter canvia. Rotundament, sí. Avui podem afirmar que la nostra forma de ser està condicionada no només per la nostra genètica, sinó també pel nostre entorn i el que és més apassionant, per la nostra ment. Ara bé, podem nosaltres mateixos i mateixes canviar el propi caràcter? I tant! El cervell és plàstic, dinàmic i permet aprendre i desaprendre. Això sí, per canviar-ne qualsevol tret, ens caldrà voluntat, esforç i persistència. I què és el que hem de fer, doncs, per canviar el nostre caràcter? Primer, voler-ho fermament per gaudir del procés. Segon, prendre consciència d'allò que volem canviar, quins pensaments, quines creences, quins trets, i saber també en quina situació es donen. Després, cercar les eines que ens poden ser més útils i posar-les en pràctica. Al principi sempre en situacions amables, on ens sentim segurs i segures. Sabeu quina és la gran notícia? Que l'eina principal som nosaltres mateixos. Canviar el caràcter és, en definitiva, canviar el que pensem i el que fem. I, a més, si ens acompanyen en aquest procés, ens sentirem amb més capacitat i empenta per fer-ho. Ja ho deia Galeano, al capdavall som el que fem per canviar el que som.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, canviar el caràcter, fins a quin punt és possible? Bé, tenim ja la primera resposta de Carme Trinidad dient-nos que sí, que és totalment possible. I presentem avui també Viaje a tu cerebro, el llibre de Rosa Casafont que tenim damunt la taula. Doctora Casafont, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, un plaer, ben com trobat, sempre. Un plaer, per mi també.
En un context en què les coses no són fàcils, la doctora Casafont porta una mascareta en aquests moments, no la sentirem amb la qualitat que la qual sempre hem sentit. En realitat em porta dues de mascaretes.
Sí, exacte.
Com està veient aquesta situació, aquesta onada, diem la tercera onada, però vaja, costa molt i es barreja, sí. Arriba el moment que es barregen les onades.
Bé, la situació actual ens referma que hem de ser molt prudents, que hem de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i que no s'ha acabat això. I que depèn molt de nosaltres, perquè el risc hi és i el podrem minimitzar si fem les coses ben fetes, si portem mascaretes, si mantenim la distància social, si ens rentem molt les mans, si ventilem els espais tancats, i quan millor ho fem, abans podrem tornar a retomar la vida que tots desitgem, tornar a veure davant de la nostra, del nostre present, no?
La doctora Casafont li fa la sensació que hi ha col·lectius que s'han relaxat o que algunes persones, vaja, s'han relaxat una mica?
Sí, sí, sí. No és que s'hagin relaxat ara, és que durant, des de ja la primera onada, hi ha col·lectius que no fan les coses com s'han de fer. I no és que no ens ho hagin dit, i no ens ho hagin dit per dret, per revés, perquè ho han explicat molt bé, Llavors, amb algunes persones, segurament hi ha aquesta sensació, a mi no em passarà, i a mi no em passarà, em permet, doncs, no actuar socialment responsable com s'hauria d'actuar. I això ho podem veure en persones properes i en persones més llunyanes, des de persones que no coneixes, en el seu comportament social passant pel carrer, o persones que s'ofenen si els hi fas la reflexió de que s'han de posar, o que t'agredeixen amb la paraula, que també n'hi ha, no?
També,
també
sí.
N'hi ha. I això, clar, jo tinc companys que diuen no, és que no ens haurien d'imposar, ens haurien de fer entendre, jo crec que s'ha fet entendre de moltes maneres, i que és una mica trist en aquest sentit dir-ho com ho diré ara, però jo crec que educacionalment hem de créixer. O sigui, la nostra educació, hem de seguir insistint perquè la nostra població està poc educada per empatitzar i per saber-nos posar en el lloc de l'altre i per protegir l'altre i no mirar-nos sempre al malic. I això és una cosa que l'hem de tenir molt present.
En prenem bona nota, de cara també a les pròximes generacions,
sí.
I com podem nosaltres, els adults, predicar amb l'exemple. Una última pregunta sobre la qüestió, Rosa Casafont, i de seguida parlem de Viaje a tu cerebro. En aquest programa hem trobat a faltar parlar en general de com reforçar el sistema immunològic, és a dir, que es donés més importància a què pot fer cadascú de nosaltres per reforçar el seu sistema immunològic. I vam dedicar, de fet, un ofici de viure amb el doctor Masgrau, però m'agradaria saber també l'opinió de la doctora Casafont, amb el ben entès que una cosa és la responsabilitat individual i col·lectiva i l'altra és la por. I la por no reforça precisament el nostre sistema immunològic.
No, el deprimeix.
Bé, com podem trobar un equilibri, també, sí. Tenint en compte que la doctora Casafont, per exemple, camina cada dia,
sí.
Perquè per sort podem caminar tots cada dia,
sí.
I per tant ja es cuida, diguem.
Sí. Caminar és una forma de cuidar-se i hi ha més coses, també, per afegir. O sigui, amb el mètode Tabit també en parlem de com cuidar el sistema immunològic, no? Avui també en podem parlar al llarg del programa perquè sortirà i la nostra qualitat de pensament, si és saludable, cuida el nostre sistema immunològic perquè alliberem uns neurotransmissors que l'equilibren, ens fan millorar el nostre estat de benestar, el subjectiu, però també químicament Tot això reforça el sistema, ens dona més capacitat cognitiva, ens dona una facilitat per expressar-nos no només internament amb el pensament, sinó en les nostres relacions interpersonals, i això és molt important. Però a més de la qualitat de pensament, què més hi ha? L'alimentació que prenem és molt important per protegir el sistema immunològic. I quina ens pot ajudar? Doncs en direm més d'un, d'aspectes. Amb l'alimentació s'ha vist que es fan canvis en la funció dels nostres gens amb determinat tipus d'alimentació. I per anar a agafar una drecera seria l'alimentació mediterrània. Què comporta què ens aporta l'alimentació mediterrània? Polifenols, vitamina B12, folats i omega-3. Aquests quatre elements són importantíssims per ajudar a la nostra immunitat. Polifenols són coses vermelles, Els folats són coses verdes, verdures verdes. I quan dic vermelles amb els polifenols, doncs la xocolata negra també, encara que no la veiem vermella. El cafè en baixa quantitat també, encara que no el veiem vermell, però la flor del cafè ho és. L'albergínia, els fruits vermells, els nabius, per exemple, les figues, les prunes, el raïm, tot això porta polifenols. Això dona, és antiinflamatori, anticancerigen, té moltes propietats, a part de millora de funcions cognitives com la memòria, l'aprenentatge, és impressionant. Els folats, que són verdes, la mongeta tendra, la col, els espinacs, tot això ens ajuda a protegir la funció dels nostres gens. I l'omega-3 els tenim d'origen animal i d'origen vegetal. D'origen animal coneixem el peix blau, D'origen vegetal en tenim a les algues, en tenim en els fruits secs, en tenim en el rovell d'ou. El rovell d'ou també porta omega-3. I ara veig que el Gaspar ajuntes els ulls, no? El rovell d'ou, a part de portar colesterol, però que és dels bons, perquè darrerament...
Sí, no, el tema dels ous ens han marejat molt, la veritat.
Ah,
perquè,
sí?
No,
sí.
Perquè, clar, jo me'n recordo, hi va haver l'època en què no en podíem consumir gaires...
Ara sí.
I ara sí.
Ara sí, Llavors, va. Això vol dir que la ciència
també avança. No sabia que a sobre tenia,
no,
que hi havia omega-3.
Sí,
també.
Sí, va, i n'hi ha. I n'hi ha amb quantitat.
Molt bé.
Omega-3. I el lli, les llavors de lli, els olis també de lli. O sigui, aquests productes, més beure aigua per anar hidratant, i ara que diem això també ens en posarem, per anar hidratant el cervell, és bo. No cal prendre... Moltes gràcies. No cal prendre'n molta de cop, però sí anar-nos hidratant miqueta a miqueta i cada un quart d'hora, 20 minuts, beure una mica.
Doncs moltes gràcies, doctora Casafont.
L'exercici, l'alimentació, la qualitat de pensament i el son, que era l'últim que quedava, però que en podem parlar al llarg de la conversa.
Federico García Lorca. Desfeu-vos de tristeses i melanconies. La vida és amable. Té pocs dies i només ara n'hem de gaudir.
Bé, hem començat el programa Canviar el caràcter escoltant la psicòloga, docent universitària i formadora Carme Trinidad, que ens ha dit rotundament que sí, que podem canviar el caràcter. Ens agradaria saber també l'opinió de la doctora Casafont des de la neurociència, tenint en compte que el nostre cervell és plàstic, fins a quin punt podem canviar pensaments, les emocions reiteratives durant el dia, els automatismes, les formes de reaccionar davant les situacions o de les persones, fins a quin punt podem fer que el nostre passat, i ara estic enumerant aspectes dels quals parla a Viaje tu Cerebro, aspectes del nostre passat els podem reestructurar de manera que no ens condicionin tant, i tot això que confegiria, no? I altres coses que em deixo, no? El nostre caràcter, no? Fins a quin punt podem moldejar de manera diferent el nostre cervell, que és tan plàstic, sí, per canviar literalment el nostre caràcter. Llavors, la pregunta és aquesta, no? Podem o no podem canviar el caràcter?
Mira, jo, quan em demanen això, dic, no és que puguem, és que és inevitable canviar-lo. I per què és inevitable? Degut a que el nostre cervell és plàstic. Llavors, el caràcter és aquella part de la nostra personalitat que està influït per l'ambient. La nostra personalitat també té altres parts que estan influïdes per la genètica, com el nostre temperament. Però tot i així, per als coneixements que tenim els últims anys, la funció dels nostres gens també varia en funció del nostre entorn. O sigui, imagineu-vos fins a quin punt l'ambient que ens volta, els educadors que tenim com a referents, les persones que socialment veiem a televisió, a ràdio, ens influeix, que constantment estem sotmesos a canvis. De què es tracta de saber-los dirigir?
Aquí l'atenció juga un paper molt important. També en parla la doctora Casafont en Viaje a tu cerebro. Podem anar pas a pas, i jo proposo començar pels pensaments, perquè ens fa la sensació que no podem controlar els nostres pensaments. I, de fet, potser no els podem controlar, però podem decidir amb quins posem l'atenció o no, i si redirigim la nostra atenció cap a un determinat tipus de pensament. Hi ha pensaments, llegim el llibre, negatius amagats darrere, per exemple, del no vull. Hi ha pensaments negatius amagats darrere del meu sentiment negatiu. Hi ha pensaments amagats darrere la meva atenció centrada en l'absència del que vull. Fabriquem un altre tipus de pensaments negatius, explica la doctora Casafont, que no ens ensenyen la seva naturalesa. Però si fóssim capaços d'identificar els amagats que s'agrupen en aquests tres tipus exposats, segur que estarem treballant sobre la major part dels nostres pensaments negatius. Hem après, a més, que la major part d'aquests pensaments són automàtics i que em serà difícil identificar-los a menys que no sigui ferm el meu propòsit conscient en fer-ho. Podem, a més, deduir que tenim una gran oportunitat si els identifiquem, perquè sabem que si deixem d'estimular aquests pensaments negatius, acabarem per desestructurar els circuits que els sostenen, gràcies a la nostra capacitat plàstica cerebral. Per tant, a l'hora de voler canviar aspectes del nostre caràcter, podríem començar plantejant-nos quins són els pensaments majoritaris que tenim al llarg del dia, explica la doctora Casafont que tenim uns 60.000 pensaments al dia, i adonar-nos de fins a quin punt aquests pensaments ens provoquen unes emocions o ens en provoquen unes altres, no? I després podem escollir.
Sí. Bé, ho has expressat molt bé. Jo començaria dient que la nostra vivència, viure, és pensar, sentir i comportar-nos, bàsicament. Llavors, pensar condiciona el nostre sentiment. El sentiment i el pensament condiciona el comportament. Però tots tres àmbits s'autoinflueixen.
D'acord, perquè aquí mateix el doctor es fa la pregunta i la respon en el llibre, no? De quin és, per on comencem? Si pels pensaments o per l'emoció?
Llavors, clar, l'emoció també ja veurem que és diferent del sentiment. Si comencem pel pensament, que com has començat i has definit molt bé, tres tipus molt, molt freqüents de pensaments, que són a darrere d'allò que no vull. Per exemple, comencem per aquests, fixeu-vos. Què hi ha darrere d'allò, de la frase que diem no vull? No vull emmalaltir, no vull perdre la vida, no vull perdre la feina, no vull... O sigui, sempre darrere de l'expressió no vull, hi ha coses que les volem apartades de la nostra vida. Llavors, això què vol dir? Que l'atenció, i abans ho has dit, Gaspar, m'ha agradat molt que diguessis que l'atenció era molt important, perquè en el mètode Tabit, l'eina màster és l'atenció conscient. L'atenció, quan nosaltres diem no vull emmalaltir, a on la tenim? En emmalaltir. Si dic no vull perdre la feina, a on he posat l'atenció? En perdre la feina. Quan fem això que no ho identifiquem com a negatiu, internament ho és. Perquè si ens demanem com et fa sentir aquest pensament i mirem a dintre nostre i si hem de tancar els ulls per observar-ho, ho podem fer, tothom dirà, home, no gaire bé. Com a mínim dirà això, no gaire bé. I és senzillament perquè hem dirigit l'atenció cap a una cosa que volem fora del nostre entorn, fora de la nostra vida o ben lluny. Llavors, a darrere de tot el que no vull, sempre hi solen haver conceptes negatius. A darrere del sentiment negatiu. I després veurem com ho podem convertir tot això, però agafant una drecera, eh? Perquè el llibre, clar, anem pas per pas perquè es pugui anar entenent. Però, de cara als oients, és agafar una drecera, que et veig fullejar el llibre ara i has d'anar directament...
Estava buscant l'exemple, sí.
Pàgina 166. Pàgina 166 tindràs el procediment de convertir el pensament.
Sí.
I en les prèvies trobaràs de diferents formes, sí, de com arribar-hi. Anem pels segons, el sentiment negatiu. Què és un sentiment negatiu? Ja sabem que quan diem sentiment negatiu i li posem aquesta valència, no ens sentim gaire bé, eh? Més aviat, o és intranquil·litat, o és por, o és angoixa, o és incertesa, però una incertesa ja molt mantinguda. Un sentiment, a darrere, no sol tenir un sol pensament negatiu, en té més d'un, de tal manera que la persona sol dir, i per què ara estic trist? I llavors què ens surt? A l'argumentar totes aquelles coses que m'aboquen a la tristesa. I què acabo de fer quan repasso tot això? Faig una memòria associativa que encara reforça més el meu sentiment negatiu. Per tant, aquest procedir no és bo per sortir ràpid d'aquí. Perquè hem de dir, i no perdo pas el fil, hem de dir que de pensaments en fabriquem molts, com dèiem, 60.000 diaris, i que haver d'estar pendents de cada pensament seria una bogeria, no faríem res més, perquè si en fabriquem aproximadament 60.000 al dia, imagineu-vos, cada segon que estem desperts, estem pensant. Per tant, haurem d'agafar dreceres per saber com identificar, com resoldre, per poder construir pensaments saludables, automatitzar-los i, fent això, canviar la nostra forma de ser. La nostra forma de ser perquè estem canviant el caràcter.
Val. I com ho podem fer, per tant?
Espera, espera. Estàvem al sentiment negatiu.
Molt bé.
No ens demanarem, sí, per què estic trist, si vull resoldre. Me'n sortiran moltes de raons, però el que no vull és arrelar-me'n a la tristor, que de tant en tant ja va bé, però ara no volem. Llavors, agafarem el mateix procediment de canviar que per l'altre tipus de pensaments del no vull. I ara anem pel tercer, que és observar mentalment l'absència d'allò que dic que vull. I fixa't, això que sembla un joc de paraules, l'oient no té la mateixa facilitat que tindràs tu per detectar-ho. Per què? Però no patiu que us ho explico, eh? La comunicació no verbal me la veu el Gaspar ara. Vosaltres no, que no me la veieu. Però us donaré una pista, que és el to amb el que m'expressaré. I parlarem d'una cosa que podria ser molt al cap de tothom ara en aquest moment. Vull estar sa. I torno. Vull estar sa. Clar, el to de la meva veu, i tot i que el Gaspar em veu amb mascareta, els meus ulls sí que es tanquen i m'encongeixo. Per què? Perquè hi ha coherència amb el que observo mentalment i la meva expressió gestual i la fonètica i el so. Llavors, aquesta coherència no la perdem mai, perquè hauríem d'estar enganyant tot el dia. Jo puc dir, vull estar sa, vull estar sana, vull estar saludable. I el to ja us orienta que jo veig la possibilitat. Per tant, l'observació mental està en un lloc ben diferent. Quan jo dic, no vull emmalaltir. Està clar que dic un no vull, però jo puc dir, vull estar sana. I estic dient el mateix. Per tant, l'observació de l'absència d'allò que dic que vull, que és el contingut del llenguatge, hi ha molta gent que confon el contingut del llenguatge amb el pensament, i no ho és, perquè té els components emocionals, que és tot el context, és aquest to, aquest so i la meva expressió. D'aquests pensaments, d'aquests tres, poder el 80% dels que fabriquem al dia són d'aquests. I tu abans has llegit un fragment del llibre que diu n'hi ha d'altres amagats, però si treballéssim sobre aquest paquet d'aquests tres, ja en resoldríem molts. Els altres amagats són els ici del futur i els ici del passat. Molt interessants, perquè hi ha gent que quasi tots els fabrica d'aquests. Fixeu-vos. I si quan arribo allà ha marxat aquesta persona tan important per mi? I si faig això i em malalteixo d'aquí un quant temps per tornar a tot el tema pandèmic? I si quan jo miro la negativitat, els ici negatius del futur, m'angoixo? Si miro els ici del passat, em deprimeixo.
Sí, aquí tu vas insistint en el llibre la importància d'estar en el present, de centrar-nos en el present.
I observant l'oportunitat.
Com diu en Sergi Torres, col·laborador d'aquest programa, el present, l'avantatge que té és que sempre hi ets a temps de canviar.
Sí, tu, genial!
El present ho canvies.
Genial!
Sí, sí.
És fantàstic, eh? Llavors, els tres grans blocs de pensament, com s'han de convertir? En el mètode Tabit, jo en plantejo un que és exclusiu del mètode, i que té tres premisses i que, com et deia, està a la pàgina 166, a un quadre, on diu la primera premissa és que l'has d'expressar en positiu. O sigui, si la frase té por, doncs no. Al convertir-ho, jo hauré de dir o valentia, o fermesa, o repte.
Va, eh? I ens la diem a nosaltres i l'hem de repetir o no?
Sí. Espera, perquè tu dius repetir perquè hi ha les autoafirmacions i venim d'aquí.
D'acord.
La psicologia, i en Beck parlava de les autoafirmacions. No serà tant autoafirmació, sinó quan la hagi convertit amb les tres premisses, perquè una és expressat en positiu, la segona és expressada a mica en futur immediat per no imposar-m'ho ara i aquí.
Va.
I la tercera és jo única persona responsable d'afavorir el canvi. Per què? Perquè solem donar la responsabilitat als altres de que ens facilitin la vida, i els pensaments els generem nosaltres. És un producte nostre. Per tant, som nosaltres els que hem de fer aquesta feina. Què dirà tota frase? Busquem un pensament negatiu, per exemple. Digue'm-en un.
Doncs, por, no? Tenim por...
No vull tenir por, per exemple. Sí. I li posem el no vull, eh? Em facilitaré ser cada dia una mica més valenta.
Val, o sigui, aquest em facilitaré és clau.
És clau, per començar, eh? És clau. Em facilitaré. Què fa el cervell quan li demanem això? Compleix una de les seves missions a la vida. Et diu, com ho faràs? I et mobilitza l'acció. Com ho faràs? Com t'ho faràs fàcil? I llavors és, a veure, com puc facilitar-me ser cada dia més valent? No deixar de tenir por. Ser cada dia una mica més valenta. I amb la majoria de pensaments que fabriquem, em facilitaré, es pot construir mica en mica, em facilitaré mica en mica estar més saludable. Digues.
Sí, no, perdó.
No, i ara?
Diu, no, anava a complementar el que està dient la doctora Casafont llegint aquest fragment que diu «Fíjate que la tercera premissa, responsabilizarte tú del cambio, es importantísima para facilitarnos que nuestra mente no busque excusas a la hora de pasar a la acción para cumplir con lo que propone nuestro pensamiento construido en positivo. No podrás responsabilizar a nada ni a nadie si el resultado que obtienes no es satisfactorio para ti. Eres tú la responsable de buscar alternativas para facilitarte el cambio. Poner la atención en hacértelo fácil minimiza el esfuerzo y nos ayuda a movilizarnos en la dirección correcta».
Exacte. Fixa't, hi ha una metàfora que a mi m'agrada molt d'explicar quan faig formació, perquè hi ha gent que diu, sí, home, el guió de la vida el tenim molt escrit, perquè estem molt condicionats. Jo dic, si això és una obra de teatre, el guió el podem tenir escrit. Però qui és? Qui és l'actor? L'actor som nosaltres. I podem fer modificacions d'aquest guió. I a més és que ens interessa fer modificacions d'aquest guió quan l'entorn és desfavorable o ens pot fer mal, no?
Clar.
Llavors és molt interessant el saber identificar com penso per poder aprendre a canviar això i automatitzar.
Val. Quan triga, com si diguéssim, si em permet l'expressió, el nostre cervell a registrar-ho? És a dir, tenint en compte que tenim unes rutes neuronals, no?, que poden,
sí,
ser, poden estar més o menys consolidades,
sí,
i ser més o menys fortes, no?, com si diguéssim, ho explicarem llenguatge planer col·loquial d'estar per casa, no?, però tinguéssim,
sí,
podríem dir que tenim, no?, uns camins i també tenim unes autopistes, no?, més gruixudes.
Sí, molt bé,
quant
molt
temps
bé.
Triga el nostre cervell a convertir aquest canvi, aquesta afirmació, aquestes ganes, aquesta emoció, a consolidar-la?
Mira, és molt interessant aquesta pregunta. No tothom tardarà el mateix, perquè a més, i això ja s'ha demostrat en les últimes publicacions que s'ha vist, és cada ment és única, és exclusiva, i la forma en què aprenem i desaprenem, que és aprendre és crear circuits, desaprendre és desconfigurar-los, però que també és aprenentatge, ho fem diferent tots. Els nens també, eh? Podem tenir més facilitat uns que altres.
Val, però vull dir que no calen anys per crear un circuit, no?
A veure, no calen anys, però sí cal temps.
Val.
Per què? Perquè tenim, quan nosaltres aprenem, aprenem de tres maneres. Fem canvis químics, i els canvis químics poden ser immediats, però que no s'aguanten. O sigui, si avui aprenc una cosa i ja no la torno a repetir, que bé, va lligat amb el que em demanaves abans, que és molt interessant tot el que em preguntes. Llavors, clar, si no la torno a repetir, aquest aprenentatge el perdré, perquè això és memòria a curt termini. Què ens interessa? Memòria a llarg termini. I la memòria a llarg termini passa per canvis estructurals. Per tant, he de repetir fins a crear hàbit. Llavors, tenim una gran sort, i és que treballant en aquest camí, com que es reverteix amb benestar, es reverteix amb canvis interpersonals també, no només personals, d'influència, saludables, ens anima. Clar.
O sigui, coses que ens repetim a nosaltres mateixos o nosaltres mateixes, sí, i a més ho fem seguint aquest exemple que hem llegit de Viaje a tu cerebro, a la llarga, efectivament, canvien les nostres estructures cerebrals, no?
Canvien. I què hi hem d'afegir? Alerta! Com diuen els castellans, adiós rogando, pero con el mazo dando, eh? Hem de ser persistents. Hem de persistir amb aquest hàbit, perquè també els podem desestructurar. Els pensaments positius, també si deixem de treballar-los, es desconfiguren. Per tant, vol dir que en el nostre procés de vida hem de ser conscients de cap a on orientem el nostre pensament, el sentiment i el comportament.
Tinguem l'edat que tinguem? Podem fer aquests canvis?
Sí.
Val, perquè aquí també en el llibre esmentes que sempre hi ha hagut dubtes, no?, tradicionalment, sobre fins,
sí,
a quin punt eren, hi havia neuroplasticitat en el cervell, fins a quina edat, etcètera,
sí,
no?
Hi ha dos conceptes que es confonen a la població. Un és la neurogènesi, que vol dir fabricar noves neurones, i l'altre és la capacitat plàstica, que és la capacitat de redirigir circuits. Les neurones s'estructuren en circuits i canviar aquests circuits. Crear noves neurones, els últims estudis ens ratifiquen que les generem fins passat els 90 anys. Hi ha gent que diu...
Fins i tot amb malalts d'Alzheimer he llegit,
sí,
no?
Sí, també. Però què passa? Diuen, oh, però són molt poquetes. Bé, són les suficients. El que passa que és estimulable. Fent exercici, llegint, tenint relacions saludables, nosaltres, amb l'alimentació, generem més neurones diàries, que les podem reclutar per l'aprenentatge i la memòria. Unes que generen a una estructura molt concreta, que és l'hipocamp, que és una estructura que amb la malaltia d'Alzheimer es fa malbé. La capacitat plàstica la té absolutament tothom. Tothom, tothom. Hi ha gent que en té més del compte, fins i tot, que tampoc és bo. O sigui, en la mesura també està el gust en aquí. Del que es tracta és de a on poso l'atenció, perquè l'atenció inconscient i conscient em reforça circuits.
Hi ha un exemple molt interessant que és el del nen amb l'endoll.
Ah, sí?
Sí, quan li diem al nen, que clar, tu vas posant exemples que faciliten també molt la lectura, quan li diem al nen que és no fiquis el dit a l'endoll, l'atenció del nen va cap a l'endoll.
Va cap a l'endoll.
Però en canvi, tu expliques en el llibre, si li diem al nen, mira quina pilota que tinc.
Exacte!
Aleshores l'atenció del nen ja canvia radicalment i no anirà cap a l'endoll.
No?
Una altra cosa és que tinguis la pilota o no.
Bé, però fixa't, ja li trauríem l'atenció. Això per què passa? I no només passa amb el nen, a l'adult també funciona així i no hauria de funcionar així. Nosaltres tenim diferents xarxes atencionals. I el nen petitó, la xarxa anterior, la que permet deixar de posar atenció aquí per posar-la en una altra banda, no està madura. Per tant, en el nen petit l'hem d'ajudar cridant-li l'atenció amb una altra cosa que li agradi més. I després taparem l'endoll. L'adult ja les té configurades, aquestes xarxes, però ens segueix costant, O sigui, això de que ens ensenyin el caramel per deixar de posar atenció en una altra banda, ens segueix funcionant també quan ja som grans.
Val, o sigui, si volem deixar de posar atenció en una àrea de la nostra vida o del nostre caràcter, fins a quin punt està bé no centrar-nos en aquella àrea i centrar-nos en un oposat, com si diguéssim, no? Que això seria molt... El budisme ho fa molt, no? També.
Sí.
En recordo, de fet, una conversa que vam tenir en aquest programa
sobre
el tema. És a dir, fins a quin punt ens va bé centrar l'atenció en el contrari? No ho sé, pregunto.
Mira, si jo vull resoldre, si jo vull crear un pensament positiu, assegurar-me'n que ho és, que em fa sentir bé, perquè això serà la drecera. Si em fa sentir bé aquest pensament, vol dir que vaig bé. Reforçar-lo per automatitzar-lo i crear hàbit, això és bo.
Val.
Perquè la dutxa química que ve darrere de tot això em potencia el sistema immunitari, em dona millora d'atenció, em fa estar millor amb les relacions que estableixo, tot.
Aquest concepte també m'agrada molt, que és el del pensament, recordar que els pensaments no són poca cosa, no? Sinó que hi ha al darrere, hi ha una consegüent, diu la doctora Casafont, dutxa química.
Exacte. Mm. I molt important, saber-ho això. Mm. Llavors, clar, és que a més allarguem la vida quan nosaltres tenim un pensament saludable darrere l'altre, que en fabricarem de negatiu segur, perquè som duals. Llavors, és molt interessant aprendre a construir-los i el que acabes de dir ara, que és el canvi d'atenció, és la segona eina, que potser és la meva preferida del mètode TABIT, que és fer un canvi d'atenció, ja sigui contrari a allò que estic veient com a negatiu, o que sigui ben bé un tema totalment diferent com la pilota, no? De l'endoll i la pilota. El canvi d'atenció, que és la boleta verd i vermella, que està darrere just de la pàgina 166, és interessant perquè passo a observar allò que vull. Ja ens entretenim.
Posa un exemple, aquest d'arribes tard a la feina, de mal humor, te'n vas cap al teu lloc de treball, ja esperant el següent inconvenient del matí, no? I diu, i probablement te'l trobaràs, perquè la tua actitud i tu comportament són coherents amb tu forma de pensar i sentir, no? I es posa tot un seguit d'exemples molt planers, no? Del nostre dia a dia, no?
Clar.
I és curiós com ens condiciona tant on posem la nostra atenció.
Molt. Llavors tu digues, és bo negar allò negatiu que forma part de la teva forma de ser? No, no és bo negar-ho. S'ha d'identificar. El segon és, ho has d'acceptar i a partir d'aquí podràs procedir a canviar-ho o a reforçar-ho si és bo. Però la identificació és fonamental i l'acceptació imprescindible. Jo he d'acceptar que puc millorar i no he de ser tan tossuda, per exemple, no? Si no ho accepto, continuaré sent tossut. Però això ens passarà amb un pensament, amb un procediment de feina, amb un comportament que tinguem automatitzat amb la nostra parella, amb el nostre fill. Primer he d'identificar que allò pot ser millorable, acceptar-ho, i llavors aprendre com fer-ho i procedir a automatitzar-ho. No cal tornar-t'hi a fixar, ja saps que no ho fas prou bé.
Sobre l'atenció, hi ha algun aspecte? Ens queden 10 minuts, el temps passa volant.
Sí.
Ens queda sobre l'atenció algun aspecte que vulguis remarcar, doctora Casafont?
Un, molt, molt interessant. L'eina màster en el mètode Tabet és l'atenció conscient.
Perquè estaria bé escoltar també la definició que fa la doctora Casafont del mètode Tabet.
Ah, sí.
Sí, o ara o després.
Sí, a darrere d'això, si vols, te la dic.
Molt bé.
Però l'atenció inconscient, que és la que majoritàriament funcionem, és el pilot automàtic, ens alegria l'emoció. I clar, l'emoció, ara jo donaria un cop fort i pam, tots dos miraríem què ha passat. I llavors, a través de la nostra atenció conscient, podem reconduir. Però clar, el món ens la crida moltes vegades, l'atenció. Moltes, per coses que succeeixen. I això ens seguirà passant. Per tant, ens hem d'erigir en protagonistes de la construcció del nostre cervell i de la nostra vida, del nostre procés de vida, perquè aquesta responsabilitat d'adults ja la tenim.
O sigui, ara, per exemple, començàvem parlant de la pandèmia i de la por, és lògic, no?, que les circumstàncies, que el context, que veient les notícies, etc., que tinguem por, no?
Sí.
Però és el nostre abast redirigir aquesta por.
Fixa't, aquí hi ha un concepte molt interessant amb això, que és el risc i el perill. I és l'atenció, eh? Ara la posarem boleta verda i boleta vermella. El risc i el perill. El perill és boleta vermella. Perquè hi és el perill. I em crea una impotència brutal. Però i el risc? Ah, el risc el puc minimitzar. Per tant, no mirem el perill. Mirem el risc. I mirem on som situats nosaltres en relació a aquest perill. Puc minimitzar el risc. Com ho puc fer? Distància. Ja sabem que tenim ganes d'abraçar-nos, que tenim ganes de veure els nostres fills, els nostres familiars. En tenim moltes ganes, però quan millor ho fem, abans ho podrem retomar tot això. Llavors és molt, molt interessant saber reconduir la nostra atenció cap allò que vull, on tinc l'oportunitat, i apartar-la d'allò que no vull o que és un perill, perquè la diferència, segons l'OMS, de perill i risc, el perill és el mal. El risc és la probabilitat de que aquest mal m'afecti. Per tant, una probabilitat jo la puc modificar. Saps? I boleta vermella i verda, és això. Eh? Llavors, el mètode Tabet. Perquè a mi també se m'ha fet molt curt. Jo continuaria també.
Bé, però per això hi ha el llibre.
Això. El mètode Tabet és un model que pretén millorar la nostra qualitat de pensament, de sentiment i de comportament. Ara bé, hem de partir d'un autoconeixement per fer això. Perquè conèixer què és el pensament i quins efectes té a cos i a cervell. Conèixer com aprenem. Conèixer que podem desaprendre. Conèixer que l'entorn afecta la funció dels gens i que depèn del que faci jo en aquest entorn, puc fer que la funció dels meus gens vagi en via de donar-me més longevitat, més felicitat i més benestar social. Conèixer tot això és tan important perquè, clar, ens empodera. Diu, ah, caram, jo sóc tot això. La nostra essència és tan sàvia. Fixa't, tot allò que és imprescindible per la vida, la nostra essència ja ho té el disc dur. Va sol, no ho hem d'aprendre. El que passa que, malauradament, l'humà tendeix a espatllar coses. I llavors, És aquí on s'ha de fer aquest autoconeixement per poder aprofitar el màxim potencial de tot això que som.
La doctora Rosa Casafont parlant, com sempre, amb el seu entusiasme en tot el que fa referència al cervell, a la conducta humana.
Sí.
Ens queden encara molts misteris per desxifrar del cervell?
Ai, com m'agrada aquesta!
M'agrada que em faci aquesta pregunta.
En queden molts. I no, quan me la fan...
Al principi, de fet, del llibre, dius, bé, és que no l'acabarem de conèixer mai, el cervell, perquè anem evolucionant.
Aquí, clar que sí. O sigui, quan ja hem abastat un nou repte...
Canviem.
Ja és perquè hem canviat. Llavors, això a mi m'agrada molt, perquè, clar, no m'avorriré mai. Sempre tenim corda.
Però ara que parlàvem, per exemple, dels pensaments,
sí.
Clar, sabem que tenim 60.000 pensaments, però no els hem pogut mesurar.
Ja ho fan.
Sí?
Ja comença.
Però no sabem, que jo sàpiga, sabem les àrees cerebrals, no?, que s'activen en determinats pensaments.
Però els estan codificant ja. Ja poden distingir si és un tipus de pensament o és un altre. Estan intentant com fer interfàs, ordinador, cervell...
Això no fa una mica de por?
Sí, a mi molta.
La neurotecnologia?
A mi molta. Més que por, és un respecte lligat amb allò que hem començat el programa, no? Si realment la nostra societat fos ètica, es responsabilitzés d'ajudar i construir i no de destruir, que també hi ha sectors de la nostra societat que fa això, aquesta tecnologia ben portada podria ajudar moltíssim a malalties...
Neurodegeneratives, també psiquiàtriques, etc.
O traumàtiques,
sí.
Algú que ha fet un...
Que té estrès posttraumàtic, per exemple.
O que té un trencament de la mèdula i que no pot caminar.
Exacte.
Actualment, això ja està mecanitzat i poden començar a caminar amb la mèdula tallada, amb aparells... amb ortesis i pròtesis que substitueixen.
Sí, això és fantàstic.
Això és fantàstic, I dones una expectativa de vida diferent a la persona que ha estat traumàtica, no? Però, clar, això no serà així només. I com que ja la història ens ho ensenya, o sigui, tota la regulació de tot aquest tema sempre és molt posterior a quan ja s'ha llançat la novetat, doncs això fa una mica de besarda. Esperem que no, esperem que hi ha els països...
Que n'aprenguem una mica,
sí,
no?
Sí, n'hem d'aprendre.
I que hi hagi regulacions legislatives,
exacte,
i normes d'ètica...
Exacte, sí.
En relació a la neurotecnologia.
Sí, en relació a la neurotecnologia, molt important, perquè és un gran canvi i en aquest moment ja hi ha persones que són cíborgs, que ja tenen... aparells incrustats en el seu cos per aconseguir coses que els humans normals no podem, i també en molts altres àmbits de l'educació. Hem d'invertir en valors. Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que les coses més importants són aquelles més senzilles i les que ens apropen, les que tenen a veure amb l'estima i amb la construcció del valor.
Doctora Casafont, un plaer, com sempre. Gràcies
moltes
per haver
gràcies.
Vingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio a casa, explicant no només el mètode Tabit, sinó també algunes pinzellades bàsiques d'aquest Viaje a tu Cerebro, el arte de transformar tu mente.
Moltes gràcies,
gràcies pel llibre.
I gràcies a tu, que és un plaer sempre parlar amb tu. Gràcies.
I als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.